Són les 11, el 17 de febrer li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I en aquesta última hora analitzarem l'entrevista a Salvador Illa, on ha apostat per accelerar el traspàs de Rodalies a Catalunya. El president de la Generalitat ha descartat fer canvis al govern i, de fet, ha reformat la seva confiança en la consellera Sílvia Paneque.
Què solució en reprovar la consellera? Jo tinc confiança en la consellera Paneque. Crec que està fent una bona gestió en totes les carpetes que porta. I crec que té els equips que necessita, i he parlat amb ella, que si en algun moment hem de fer un reforç dels equips, el farem. La consellera Paneque ha fet una bona feina. Ha donat la cara, ha donat les explicacions. No m'agraden aquestes coses a reprovar i agrairé sempre col·laboració.
Illa ha descartat sotmetre's a una qüestió de confiança. També ha dit que està completament compromès a complir els acords sobre la recaptació de l'IRPF. De seguida ho ampliarem.
També passarem per Madrid. Allà el Congrés dels Diputats ha barrat el pas a la iniciativa de Vox per prohibir el burca i el niqab en espais públics. Només s'hi ha sumat el Partit Popular, però el debat és ben obert encara. El PSOE, de fet, sí que s'ha mostrat partidari de debatre aquesta qüestió en una iniciativa de Junts que és molt semblant, que va en la mateixa línia de vetar el vel integral i que seria en aquest cas homologable a la normativa europea.
De fet, per primera vegada, el govern de la Generalitat ha obert també la porta a discutir si cal prohibir el burca i el niqab als espais públics. La portaveu de l'executiu, Paneque, defensa que s'ha de fer el debat, però amb condicions.
Sí que volem tenir un debat, però que sigui un debat rigorós, que sigui un debat allunyat de l'oportunisme polític, un debat allunyat d'elements de confrontació entre persones. Veurem quines propostes es poden anar presentant, però sí que ens allunyarem d'aquest soroll que, de manera interessada, ha volgut aportar Vox amb aquesta proposta i amb aquesta tramitació.
Aquí, al Catalunya Nit, també escoltarem Giselle Pellicó, publica un himne a la vida. Són les seves memòries. Després d'haver patit durant 10 anys els abusos del seu marit i també de desenes d'homes més. I ha parlat la nostra corresponsal a França, la Isabel Galí. És un llibre que barreja els anys de felicitat a la seva vida amb l'atrocitat que va descobrir i que va viure en la seva pròpia pell.
Ve d'aquí, sí. Aquest llibre també explica la història de tres dones amb el seu dolor, la seva tragèdia, la seva alegria i la seva resiliència, és a dir, la meva àvia, la meva mare i jo avui. Crec que ho porto al meu ADN. Em van transmetre aquesta força de saber que ens tornarem a aixecar, perquè crec que quan vaig perdre la meva mare vaig entendre molt ràpidament que no seria una nena com les altres. Vaig créixer molt ràpid. Je grandis très vite.
També serem a la Berlinale, on per primera vegada hi ha arribat una sèrie catalana, Rabalejar. Explica la història d'un restaurant del Raval de Barcelona. La sèrie, produïda per HBO i participada per 3CAT, compta amb actors com Enric Auqué, Maria Rodríguez o Sergi López.
L'última paraula del dia avui la tindrà Santi Balmes, el líder de Love of Lesbian. Sé yo, a veces el que pierde gana algo mejor. No, 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 quien se inventó la frase no te conoció. No sé, la autoayuda, no sé si me va a venir bien o irá. Cantant, escriptor, diríem un home i un cap ple d'idees. Ara mateix capitaneja un ejército de salvación, un cant als vincles afectius que no necessàriament són de sang. Després de la gira que durarà tot el 2026, el grup Love of Lesbian s'atura fins al 2029, però ell té alguns plans abans d'aquesta retrobada del 2029 i els volem saber aquí al Catalunya Nit.
Doncs som-hi, que ens queden més de 55 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Passen ja 5 minuts i mig de les 11 de la nit. És moment aquí al Catalunya Nit de fer repàs i anàlisi del que ha donat de si aquesta entrevista que ha donat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i en la qual ha descartat fer una crisi de govern. Ha assegurat que no se sotmetrà a una qüestió de confiança. Durant aquesta primera entrevista, després, recordem-ho, d'un mes de baixa, el cap de l'executiu ha defensat la gestió de la consellera de Territori durant la crisi de Rodalies i s'ha compromès a accelerar el traspàs de la xarxa. Des del Palau de la Generalitat, a aquesta hora podem saludar l'Albert Prat. Bona nit, Albert.
Què tal, Agnès? Bona nit. Sí, el president ha tancat files amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, descarta destituir-la, malgrat el Parlament li ha demanat la dimissió, recordem, pel seu paper durant el caos ferroviari. Ell ha aplaudit la seva gestió en els pitjors dies del caos i de tornada a Palau li ha proposat reforçar el departament.
Què soluciona reprovar la consellera? Jo tinc confiança en la consellera Paneque. Crec que està fent una bona gestió en totes les carpetes que porta. I crec que té els equips que necessita, i he parlat amb ella, que si en algun moment hem de fer un reforç dels equips, el farem. La consellera Paneque ha fet una bona feina. Ha donat la cara, ha donat les explicacions. No m'agraden aquestes coses a reprovar i agrairé sempre col·laboració.
Durant la seva baixa mèdica, Rodalies ha patit la pitjor crisi que recorda i en aquesta entrevista s'ha compromès a accelerar el traspàs i a muscular la nova empresa mixta que ha d'acabar-se fent càrrec de la xarxa, això sí, sense posar-hi xifres ni calendaris.
El govern ha agafat el brau per les banyes i el que farem és accelerar aquestes mesures. Primer, en les inversions que s'estan fent en les vies, en l'estructura viària. Segon, amb el material rodant que ja s'ha comprat i que en condicions de seguretat s'ha de posar en funcionament. I tercer, accelerar el desplegament de rodavies.cat.
Els pressupostos són el seu principal objectiu de futur. Manté la confiança que els acabarà aprovant, perquè, recordem, són els primers pressupostos que aprovaria el govern d'Illa, però no ha volgut donar massa pistes per no complicar les converses amb els socis. De fet, la negociació amb els republicans encara no ha començat i, per aplanar el camí, ha reivindicat tant el finançament singular com la recaptació de l'IRPF, les principals exigències d'Oriol Junqueras.
Jo estic compromès amb els acords que he signat i que he subscrit, i ho he dit públicament, i entenc Esquerra Republicana sigui exigent, i ho és molt amb aquesta qüestió. Jo estic compromès, és que ho he dit de totes les maneres possibles i ho torno a reiterar, estic compromès.
Ell ha fet aquesta entrevista en directe aquí al Palau de la Generalitat, de fet al Saló de Diputats, que és l'avantsala del despatx del president, just després de tornar de Manlleu, on ha participat al minut de silenci pels 5 joves morts ahir al vespre. Ha començat fent-ne referència, enviant un condol a les famílies, ha promès una millora de les condicions del barri i sobre el debat obert avui al Congrés dels Diputats per prohibir el burca a l'espai públic, el president s'ha mostrat així de clar al final de l'entrevista.
Hi ha una part de debat artificial o fet per unes determinades formacions polítiques que volen... Dit això, a mi no m'agrada el burquillo ni cap. No m'agrada.
Una reflexió del president, després que el govern de la Generalitat, en sintonia amb el PSOE, aquest migdia s'hagi obert a parlar d'una restricció d'aquest vel al carrer. I, per cert, si no s'ha publicat cap fotografia mentre ha estat de baixa tot aquest temps, ha dit Salvador Illa, tan bon punt ha començat l'entrevista, que és que no en volia fer un espectacle.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Això, Albert Prat, és el més destacat, els quatre elements més destacats d'aquesta entrevista.
Sí, i que podem analitzar ara amb el nostre cap de política, el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Doncs aquí, atents a tot el que ha anat explicant el president, quin creus que és el missatge que ha volgut ressaltar Illa?
Doncs jo crec que avui el president de la Generalitat venia en aquesta entrevista a fer un missatge de tancament de files amb el seu executiu. Ara ho comentàvem, ha estat un mes complicat, el més complicat en el que portem de legislatura, amb la crisi de Rodalies, també amb els temporals de pluja, de vent, amb vagues de metges, de professors, també amb protestes dels pagesos, i avui Illa volia reivindicar la gestió i la continuïtat del seu executiu en aquest mes, amb tots aquests fets que hem anat encadenant, però també amb un missatge de futur. El govern continua, no hi haurà cap crisi de govern, per tant, no hi haurà canvis en el govern. Ha blindat també una de les conselleres més en el punt de mira aquestes últimes setmanes, la consellera de Territori, que ha aixecat també fortes, dures crítiques entre l'oposició, socis inclosos, com Esquerra, que li demanava la dimissió. Pané, que no plegarà, ha fet una bona gestió, ha fet també una bona comunicació, deia el president de la Generalitat, i ell també tancava la porta a una de les principals reivindicacions que feia, per exemple, ahir el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que li demanava que se sotmetés a una qüestió de confiança. I ella diu que no s'hi pensa sotmetre, i de fet, sotmetre sí o no és una condició que depèn únicament d'ell.
I com s'han d'interpretar els missatges que han enviat els seus socis de govern?
Clar, jo crec que aquesta és avui la segona pota, el segon missatge nuclear que volia donar el president de la Generalitat. Fixem-nos en el context. Estem en un moment de negociacions pressupostàries. De fet, amb els comuns les negociacions han començat formalment, estan fins i tot avançades, amb un acord que pot arribar als propers dies, però amb Esquerra, tot i que les converses hi són, continuen, amb diferents línies, amb el govern espanyol, també amb el govern de la Generalitat de Salvador Illa, però sí que amb Esquerra formalment encara no han començat i no ho han fet perquè hi ha discrepàncies amb com ha de ser i si ha de ser-hi aquesta recaptació d'impostos. Illa, avui, sense voler entrar en detalls, sense voler entrar en concrecions, sí que ha volgut calmar una mica els ànims dels socis, amb Esquerra reivindicant i en més d'una ocasió els acords d'investidura, acords que inclouen, per exemple, aquesta recaptació dels impostos i en especial de l'IRPF. Ho farem, deia el president de la Generalitat, i també amb els comuns, que ha defensat també una de les mesures estrelles que demanen els de Jéssica Albiach per aprovar-li els pressupostos, com és aquesta limitació de la compra especulativa d'habitatge.
Doncs veurem si acaba havent-hi acord per als pressupostos. Moltíssimes gràcies, Raül Flores.
Gràcies, bona nit.
Són les 11 i 11 minuts, canviem ara de qüestió.
Sí, perquè al marge d'aquesta entrevista que ha concedit el president de la Generalitat, el debat del dia s'ha produït avui al Congrés i segurament hem de dir que ha començat tot just, perquè Vox ha situat la prohibició del burca i el niqab als espais públics al centre del debat polític. Aquest vespre el Congrés ja estava previst que anés així, ha tombat aquesta proposta de l'extrema dreta, que només ha tingut el suport del PP. Però sí que el PSOE ja s'ha mostrat partidari de debatre aquesta iniciativa proposada en aquest cas per Junts, per tal de vetar el vel integral. A Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Hola, bona nit.
És un debat que ha reflectit i ha posat sobre la taula un cop més l'enfrontament entre Junts i Esquerra.
Sí, perquè tot i que d'entrada Junts no tenia previst intervenir en el debat sobre la iniciativa de Vox, Míriam Nogueras ha pujat a la tribuna i ha defensat el text de la formació independentista perquè respon, diu, als valors de Catalunya.
La catalana manera no hi entén d'extrems. Entén de centralitat, de seny, de valors, de democràcia. I mentre vostès van fent blocs espanyols, nosaltres, dones, Europa, llibertats i Catalunya.
Una afirmació que ni de bon tros ha agradat als republicans. Pilar Bellugera es resposa a Nogueras tirant d'ironia.
Miri, perdoni, la catalana manera és la que decidim els catalans. I ja estic cansada de tanta uniformitat, de que si no fem el que vostès diuen, escolti'm, som dolents i traïdors, doncs no.
Nogueras considera que la iniciativa de Vox és un nyap, no es podria aplicar perquè diu que no passaria cap filtre europeu. Els d'Abascal defensen que l'ús del burca vol acabar amb la identitat personal de la dona i sotmetre-la a l'home, a més de representar, diuen, un greu risc per a la seguretat. Blanca Armario, diputada de Vox.
España no puede permitirse más inmigración, ni mucho menos una inmigración que no respeta nuestras normas culturales, sociales, y que además, por si fuera poco, es una inmigración en cuya cultura la mujer ni siquiera tiene voz. Es un bulto, a veces hasta incluso una esclava.
Els socialistes han rebutjat la proposta de Vox i davant la iniciativa de Junts han demanat un debat serè i estan oberts a estudiar-la. El PP ha fet costat a la iniciativa i ha votat a favor una iniciativa que no anirà més enllà del debat d'avui.
Sant Feliu de Llobregat s'ha incorporat aquesta tarda al radi d'alt risc de pesta porcina després de l'aparició d'un cas positiu. En aquest radi de 20 quilòmetres ara hi ha 16 municipis afectats. Carme Montero.
Sí, entre els quals la zona de Can Castellví, una part de Barcelona que toca amb Sant Feliu. Als dos llocs s'han activat les restriccions al medi natural. En l'última setmana s'han detectat 7 casos positius, tots en aquest radi, i des del novembre hi han trobat 162 animals malalts. Segons el conseller Ordeig, ha començat la fase de l'erradicació total de senglars en aquest radi i per això necessiten l'ajuda del Ministeri d'Agricultura.
Mobilitzar tots els recursos efectius i materials necessaris disponibles a Catalunya i fora de Catalunya per tal de fer doncs, aquesta reducció de manera urgent i dràstica dels senglars als 20 quilòmetres. No només per evitar la seva propagació, sinó també, evidentment, per evitar que hi hagi factor de contagi.
La malaltia no ha afectat cap granja.
Un quart de 12, aquesta informació l'hem coneguda aquest mateix vespre. Ha dimitit el número 2 de la Policia Nacional, José Ángel González, després que un jutjat de Madrid hagi admès a tràmit una denúncia contra ell per un delicte d'agressió sexual. Fonts del Ministeri de l'Interior asseguren que el director adjunt operatiu ha comunicat la seva renúncia al càrrec aquesta tarda al ministre Fernando Grande Marlaska. Oriol Pujador.
Sí, la dimissió arriba després que s'hagi fet pública. Un jutjat de Madrid ha citat a declarar com ha investigat José Ángel González del proper 17 de març. Segons la denúncia, l'agent amb qui González hauria tingut una relació d'afectivitat en el passat va ser agredida sexualment en penetració en un habitatge oficial públic i del Ministeri de l'Interior. La denunciant assegura que va ser pressionada per anar-hi mentre estava de servei. El seu advocat també demana investigar possibles delictes de coaccions, lesions psíquiques i també malversació. La denúncia inclou una gravació d'àudio i descriu una situació d'intimidació, aïllament i superioritat jeràrquica.
La Fiscalia Espanyola començarà a investigar les plataformes TikTok, X i Meta per possibles delictes de pornografia infantil, Cèlia Forment.
Segons el govern espanyol, en només 11 dies s'haurien generat 3 milions d'imatges sexuals manipulades, fotos i vídeos generats amb intel·ligència artificial que atempten contra els drets dels infants i joves. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, parla de conseqüències penals.
Vamos a instar a la Fiscalía para que inicie una investigación y acciones legales, porque no podemos permitir que las grandes plataformas digitales, lo que hacen, en lugar de impedir la difusión de contenidos pornográficos para menores, lo que hacen es que las multiplican con sus algoritmos que no tienen nada de transparencia.
Aquest és un pas més de l'ofensiva de Pedro Sánchez per regular les xarxes socials, com han fet França, Itàlia, el Regne Unit o Califòrnia. L'advocat especialitzat en dret de la Unió Europea, Josep Jové, explica que amb aquestes normes, Europa en podria treure rèdit econòmic.
Pot arribar una multa de fins al 6% de la facturació anual. Això vol dir que sols per Facebook la multa podria arribar als 9.870 milions d'euros.
L'expert també assegura que amb l'aplicació del reglament d'IA ja fa temps que Europa podria haver posat límits a la intel·ligència artificial.
Fem una petita pausa per la publicitat i a la tornada sentirem què és el que li ha explicat Giselle Pellicó a la nostra companya corresponsal a París, Isabel Galí.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
41.057 41057 sèrie 25.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada amb vinagre.
Coneixer la persona que li va dir en Kirk Douglas que era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
La Universitat Oberta, de Guàrdia i Dama, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Menys corbates!
Els metges han dit prou. Dilluns, vaga de metges. Divendres, nova convocatòria.
Aquestes protestes continuaran mentre no hi hagi una interlocució franca. I
aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, respon la ministra de Sanitat, Mònica García.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
C'est la fin. Le tout dernier matin. Le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin.
Un himne a la vida. Així és com es titula el llibre de memòries de Gisèle Pelicot, la dona a qui durant 10 anys el seu marit va drogar i anestesiar perquè desenes d'homes la violessin. Pelicot, convertida ara en símbol mundial de la lluita contra la violència vers les dones, explica en el llibre que ha sortit publicat avui com ha intentat passar pàgina, però també les dificultats i contradiccions que s'ha trobat en la mentalitat dels francesos. La nostra corresponsal a París, la Isabel Galí, ha pogut parlar amb Gisèle Pelicot. Isabel, bona nit.
Bona nit.
Has parlat amb ella i també has llegit el llibre de memòries. Què ens en pots dir?
Sí, doncs és un llibre que a poc t'endinsa en la descripció del monstre, Dominique Pelicot, sense cap condiment extra. L'actor passa de la dolçor, del primer amor de Gisèle i Dominique, a les dificultats doncs, de dos éssers que es casen molt joves, que porten motxilles familiars, que passen per dificultats econòmiques i de salut, però que volen tirar endavant, i al final, doncs, el descobriment de la traïció, de l'engany. Un himne a la vida és una mica una barreja de diari de la vida de Gisèle Pelicot, paral·lel a la crònica policial i després judicial, tot explicat en primera persona. Inicialment, Gisèle Pelicot no tenia cap intenció d'escriure la seva història, però durant el judici va canviar d'opinió. Ens ho explica a l'entrevista que li vam fer.
Al
llarg del judici vam veure aquella dona testificar, anar i venir, però el que jo vivia i sentia per dins no ho vaig expressar. A través d'aquest llibre explico també els meus traumes i el meu viatge vital. I tot això també permet entendre per què tinc aquesta resiliència avui i per què he lluitat i aguantat fins al final.
El llibre, Isabel, no sé si resol... Jo crec que és una pregunta que ens fem pràcticament tots, no ho sé. Com ha pogut aguantar tant, afrontar el judici, donar tant la cara i superar tot això que li ha passat?
Sí, aquesta era una de les preguntes que m'obsessionaven en llegir un himne a la vida i crec que la vaig trobar la resposta a la pàgina 49 al final del relat de com ella, amb 9 anys, Gisèle Pelicot, perd la mare, malalta de càncer. Diu, llegeixo un trosset, ja no hi havia res que em pogués trencar per dins i vaig voler ser feliç, no només forta, no només valenta, sinó també feliç, capaç de fer feliços els altres, de tirar endavant, sense defallir, amb alegria. Tanco cometes. Ella em va dir que efectivament no anava errada, que la fortalesa li venia de família i d'aquest moment específicament.
Ve d'aquí, sí. Aquest llibre també explica la història de tres dones amb el seu dolor, la seva tragèdia, la seva alegria i la seva resiliència, és a dir, la meva àvia, la meva mare i jo avui. Crec que ho porto al meu ADN. Em van transmetre aquesta força de saber que ens tornarem a aixecar, perquè crec que quan vaig perdre la meva mare vaig entendre molt ràpidament que no seria una nena com les altres. Vaig créixer molt ràpid.
Un altre dels meus objectius era intentar trobar el dia, el moment en què Dominique Pelicot va deixar de ser un marit aparentment exemplar per convertir-se en un violador que la drogava per lliurar-la a altres homes. Gisèle Pelicot no vol posar-hi una data concreta aquest dia. De fet, lluita encara per desgranar els moments d'amor genuïns dels que no ho van ser. Ho explica en dos moments diferents a l'entrevista.
He volgut guardar els millors moments, el nostre casament, els nostres tres fills, perquè érem feliços amb els nostres tres fills, els aniversaris, els Nadals. No pots esborrar tots aquests records. Pot semblar estrany per algú, però és el destí de molta gent. Ens quedem amb el millor. Fins i tot quan l'enxampen filmant sota les faldilles de dones en quido parada, perquè mai no m'havia fet un cop baix. En aquell moment encara no sé el que ha passat durant els darrers 10 anys, vivint sota anestèsia general, esclar. És aleshores que el meu món s'esfondra, quan el 2 de novembre descobreixo tota la magnitud de la situació.
Diries, has tingut la sensació que ha aconseguit passar pàgina? No sé si ha arribat a parlar, per exemple, amb el seu exmarit.
Encara no, però té intenció de fer-ho. Gisèle Pelicot el que ha aconseguit és girar la truita i llançar tota aquella vergonya que va passar, perquè la va passar, i ho explica, a la cara dels seus violadors. Diu que va ser una sort, entre cometes, que les violacions que va patir estiguessin gravades, perquè gràcies a això va aconseguir condemnes exemplars indiscutibles, però no oblida que milers de dones queden judicialment desemparades quan no hi ha proves.
Hi ha hagut un despertar col·lectiu amb aquest judici, però no crec que les coses canviïn de seguida, perquè la llei que es va aprovar sobre la definició de consentiment, sí, és un pas endavant innegable, però només és un petit pas en un llarg camí que encara té molt tros per recórrer.
I, efectivament, al final del llibre confessa que li cal encara encarar-se un darrer cop amb el seu exmarit Dominic, a qui té la intenció de visitar la presó. No ha posat data encara d'això, però forma part, aquest cara a cara, del seu camí de reconstrucció. Preguntar-li, mirant-lo directament als ulls, per què va fer tot allò. I també, sobretot, si va drogar i violar altres membres de la família.
Doncs aquest serà un episodi que viurà ella de manera privada, però sí que ja podem tenir a les mans aquest llibre, Un himne a la vida, com es titula el llibre de memòries de Gisèle Pellicó. N'hem sabut una mica més a través d'aquesta crònica de la nostra corresponsal a París, la Isabel Galí, que ha pogut parlar amb la protagonista. Gràcies, Isabel, bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Això a França. Mentrestant, a Suècia, la fiscalia està investigant un home per haver venut durant anys serveis sexuals de la seva dona a centenars d'homes. L'acusat està detingut des del mes d'octubre, després que la seva parella denunciés els fets davant la policia. Segons han explicat fonts properes a la investigació, l'home obtenia una compensació econòmica a canvi dels serveis sexuals de la seva dona. Les trobades eren tant contactes físics com virtuals i es van allargar durant 3 anys. La fiscalia presentarà ara una acusació formal al dia 13 de març, però algunes fonts apunten que hi podria haver implicats més d'un centenar d'homes. L'acusat, que es declara innocent, ja va ser investigat per abusos a la seva dona ara fa 2 anys, tot i que el cas es va acabar tancant.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Avui ha començat a Suïssa la tercera ronda de negociacions trilaterals per intentar acabar amb la guerra d'Ucraïna. Representants de Washington, Kiev i Moscou s'han reunit a Ginebra per explorar les possibilitats d'un alto al foc. De moment, avui només han abordat qüestions de seguretat i humanitàries i, segons una font russa, hi ha hagut tensió en les converses. Demà les 3 delegacions es tornaran a reunir igualment per abordar aspectes polítics i militars per superar el conflicte. Mentrestant, a Ucraïna, la població suporta com pot els atacs constants de Rússia contra les infraestructures energètiques que deixen bona part de la ciutadania sense calefacció, ara que fa 4 anys gairebé de l'inici de la invasió ordenada per Vladimir Putin. I a la capital ucraïnesa hi tenim els nostres enviats especials, José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud. Vicent, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Amb quin estat d'ànim heu trobat aquí els ucraïnesos, Vicent? Dèiem que falta res, per aquest quart aniversari de la guerra.
Sí, doncs el càstig que han patit els civils ucraïnesos durant aquest hivern, centrat sobretot, com dies, en les infraestructures energètiques de les principals ciutats, ha minat molt la moral. Per explicar-te-ho amb el que m'he trobat, perquè fa 2 anys ja vam estar aquí a Kiev, i ahir hi havia una esperança de capgirar el conflicte. L'any passat, que vam tornar a estar, ja es notava pessimisme, però encara les tropes ucraïneses ocupaven la regió russa de Kursk i es creia que podria aconseguir-se una posició de força en una negociació, però enguany veus d'esperança, no en trobes, n'hi ha molta desesperança, i també pocs al·licients, més que l'orgull patriòtic que els ajuda a resistir. Les expectatives per a gent, per exemple, com Lídia, una dona de 62 anys, que hem trobat amb unes amigues en un refugi per a buscar calefacció durant les hores del dia, que perquè no en té a sa casa, i també per a carregar el mòbil, és que l'única esperança que li queda és que no se deixi territori a Rússia.
Si renunciem a la terra, Putin anirà contra Europa. Així que és millor si ens ajudeu donant-nos més armes i esperem que llavors aconseguim la victòria. Aquesta és la seva manera de ser. No tolerarà res. És un mentider. Menteix a tothom i punt.
una alerta a Europa, aquí continuem veient com el gran aliat, però aquí recorden, justament com ho feia la Lídia, que aquí s'hi juga el futur.
I ara que hi ha aquestes converses de pau amb Moscou, recordem-ho, mediació dels Estats Units, no sé si creuen que per aquí passa la solució, si això pot fer que el conflicte acabi aviat.
Mira, sí, la gent a la que hem preguntat estan pendents de les converses, però, com diem, sense massa expectatives. Amb poques esperances d'un avanç ràpid cap a la pau després de 4 anys en què han anat intensificant-se el castig sobre la població civil alhora que s'establien també els contactes amb la mediació nord-americana, perquè ha coincidit això. Com més converses s'han fet, com més expectatives i en les grans fòrums es parlava de pau, aquí la gent rebia més bombes i s'han quedat sense calefacció. Per exemple, Ludmila, de 44 anys, considera que les converses són un engany i diu que la guerra s'hauria pogut acabar ja si no hi hagueren interessos externs en què el conflicte continuï.
Crec que la guerra és beneficiosa per a Europa i beneficiosa per als Estats Units. Que tothom guanya diners amb nosaltres. Si volguessin acabar la guerra, ja s'hauria acabat fa molt de temps.
La sensació que Putin té amics tant a la Unió Europea com entre els republicans nord-americans fa que l'ànim siga poc optimista i alguna gent insistix que ha de continuar l'enviament d'armes a Kiev per no deixar-los en una situació de desavantatge en aquestes negociacions.
Doncs, déu-n'hi-do, han estat 4 anys molt durs. Els pròxims dies anirem connectant amb vosaltres fins al 24 de febrer, on farem un programa especial amb vosaltres. Moltes gràcies, Vicent Mifsud i José Antonio Rodríguez. Bona nit.
Perfecte, anirem comptant amb vos tot el que vegem per aquí.
Merci.
Vinga, adéu.
Al País Valencià, la Guàrdia Civil investiga la mort violenta d'una dona i la seva filla.
Una nena de 12 anys ha passat al municipi de Xilxes, a la Plana Baixa. Els cossos els han trobat a l'interior d'un habitatge. Fonts de la investigació asseguren que la dona estava inclosa en el sistema Biogen de protecció a les víctimes de violència de gènere i que el marit tenia un ordre d'allunyament vigent.
L'Iran i els Estats Units aplanen el camí per resoldre les seves diferències sobre el dossier nuclear.
Segons l'Iran, han arribat a un acord sobre un conjunt de principis rectors, tot després d'una segona ronda de converses indirectes mantingudes a Suïssa en un context encara molt tens. El líder suprem iranià, Ali Khamenei, advertia que podrien enfonsar el portaavions nord-americà enviat al Golf com a mesura de dissuasió.
Ei, Miguelmo, no...
Sovint sentim a dir que els Estats Units han enviat un vaixell de guerra cap a l'Iran. Un vaixell de guerra és, sens dubte, una arma perillosa, però encara és més perillosa l'arma capaç d'enfonsar aquest vaixell de guerra al fons del mar.
Washington ha declinat valorar les converses.
El bo social elèctric anirà lligat a la renda.
El govern espanyol ha aprovat una nova estratègia contra la pobresa energètica que n'exclou les famílies nombroses amb ingressos alts. El Consell de Ministres també ha donat llum verd avui a l'augment del salari mínim interprofessional, que queda fixat en 1.221 euros al mes amb 14 pagues. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha criticat que la COE no s'hagi sumat a l'acord.
El senyor Garamendi, president de la patronal, gana 23 veces el salari mínim interprofessional. Le pido prudencia y responsabilidad.
La Cambra de Comerç de Barcelona demana que tornin els peatges a les autopistes.
I que es pagui per fer servir les vies d'alta capacitat de tot l'Estat. Segons aquesta entitat, calen ingressos que garanteixin les inversions i el manteniment. A més, hi ha autopistes com l'AP7 que estan al límit de la seva capacitat. Alicia Casar, directora d'Estudis d'Infraestructures de la Cambra.
El dèficit d'inversió en termes de manteniment és evident, es nota en l'estat de les vies i se li ha de posar algun remei. Un altre dèficit que hi ha és de gestió pròpiament del tràfic, no?
Bruce Springsteen i la E Street Band faran una gira pels Estats Units per denunciar les polítiques de Donald Trump.
En total, 19 parades. La primera serà a Minneapolis el 31 de març i la darrera el 27 de maig a Washington. El boss ho ha anunciat a les xarxes.
We will be rocking your town.
Farem rock a la teva ciutat per celebrar i defensar Amèrica, la democràcia americana, la llibertat americana, la Constitució americana i el sagrat somni americà. Tot això està sent atacat per un aprenent de rei i el seu govern corrupte a Washington, D.C. Tothom hi és benvingut, més enllà de les vostres creences.
Everyone, regardless of where you stand or what you believe in, is welcome.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Shooter Club, el primer gran club indoor de pickleball a Catalunya, s'estrena aquest febrer. Pickleball, l'esport de raqueta del moment que t'enganxarà. Amb Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. Nou pistes indoor i box d'entrenaments a Sant Fruitós de Bages. Més informació a shooterclub.cat.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Tornen-hi en broma a la Sala versus Glòries, una comèdia intel·ligent sobre la hipocresia de la política i els límits de l'humor. Podrà una candidata a l'alcaldia posar límits a un monologuista sense filtres? Ni en broma, només fins al 29 de març. Venda d'entrades a salaversusglòries.cat.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Mentre llegeixin ulls, romandràs viu. De En la mort de Josep Pla, de Maria Àngels Anglada. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Je veux partir sur la lune.
Catalunya Nit.
Mais je suis pas astronaute.
Les notícies.
J'aurais dû faire des études.
Sota la llum de la lluna.
Pour porter le costume du nom.
Amb Manel Elias.
Je veux move in sur la lune.
I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Grans aplaudiments avui en l'estrena de la sèrie Rabalejar a la Berlinale, i és la primera sèrie catalana o espanyola que arriba a la selecció oficial del prestigiós festival. Seguint-ho, i tenim a Berlín el Jordi Regà. Jordi, bona nit.
Bona nit. Rabalejar és una història basada en fets reals, i això ajuda no només a articular el thriller, també a donar més realisme a la interpretació. Pol Rodríguez, creador i codirector de la sèrie.
Pels actors, el fet de conèixer la nostra història primera veu, a conèixer els meus pares, entendre les motivacions, les dinàmiques familiars que s'estableixen dins un restaurant i dins un negoci familiar. Doncs amb ells és molt de material que podien ells, doncs, fer-se propi i poder defensar-lo a la sèrie. No?
Rabalejar entra de ple en el debat al voltant de la problemàtica de l'habitatge i la gentrificació. Maria Rodríguez, actriu.
Si no tens més de dos pisos en propietat, que és la gran majoria de la gent en aquest país, se sentirà interpel·lada, vull dir, perquè tenim un problema molt greu amb l'habitatge.
A mesura que avança la sèrie, els personatges aniran creuant límits que mai haurien imaginat. Una història on els bons tampoc ho són tant, plens de contradiccions. Un regal pels actors, tal com confessa l'Enric Auqué.
A veure, serà un superprojecte. Del rotllo, és un... O sigui, ja, vull dir que va ser un superprojecte i que serà, ha sortit una gran sèrie. Vull dir, jo crec que serà... Que la miri tothom, perquè és... Mm. És una... És preciosa. És com... És la sèrie en la que jo volia estar formant part, saps?
L'estrena de la sèrie està prevista per al maig a la plataforma HBO.
I ara us parlem de l'últim llibre de Natza Ferrer, en el qual parla a cor obert de la seva experiència com a germana petita d'un drogadicte. El llibre es titula L'última vegada que et dic adéu, que publica Angle Editorial. És un exercici de sinceritat escrit de manera directa que plasma l'impacte que va tenir en la seva infantesa i adolescència la dècada dels 80. La nostra companya Montse Camps ha parlat amb ella.
Natza Ferrer, bona nit.
Bona nit.
L'última vegada que et dic adéu és una carta on expliques la teva memòria d'un passat dolorós, la del teu germà drogadicte. Explica'm una mica per què vas voler escriure aquesta carta, aquest llibre.
Sí, és una novel·la autobiogràfica que porto molts anys pensant-hi, que la tinc al cap i que tinc aquesta necessitat com de deixar testimoni d'una època que es va viure en el nostre país, en la que l'heroïna va destrossar moltes vides i moltes famílies.
Com ha sigut aquest procés d'escriure'l?
Ha sigut intens i ha sigut un procés molt de treballar-ho mentalment i després ser més ràpid en l'escriptura. Però sí que hi ha hagut capítols que fins i tot a mi m'ha sorprès que m'han fet plorar moltíssim. I em pensava que ja ho tenia molt més superat.
Ara ho tens superat?
Superat no se supera mai, eh? Una cosa d'aquestes t'acompanya sempre, però sí que et treus un pes que era molt, molt, molt feixuc de sobre.
Parles molt de decepció i també de silencis.
Són dues de les característiques que envolten aquesta història. El silenci té molt a veure amb l'època que es va viure, un silenci que no només era dintre de la família, que no es parlava de moltes coses, sinó que era un silenci extern, tampoc es parlava, era una era sense internet, sense xarxes socials, amb molta menys informació de la que tenim ara i, per tant, amb una informació molt menys a l'abast per tothom. I les decepcions quan segueixes al costat la vida d'una persona addicta són molt constants. Això et fa perdre molt la confiança en la persona i en la gent en general, perquè a la que t'agafes una mica l'esperança tornes a caure i és aixecar-te i caure moltes vegades.
I tu eres la germana petita, suposo que un germà petit ho viu molt diferent, no?
Sí, jo també el que dic és que nosaltres érem 6 germans i cada germà té un llibre diferent al voltant d'aquesta història. La meva visió és la d'una germana petita en la qual la informació també és menor perquè li arriben moltes menys coses, perquè segurament moltes coses ja s'han explicat i estan cansats d'explicar-les, i perquè, clar, amb la distància que jo tinc de 7 anys amb el meu germà, és una distància suficient com perquè es visquin períodes vitals molt, molt diferents.
Clar, perquè tu parles del passat, dels teus records, però els records poden ser molt enganyosos, no?
Els records són enganyosos, per això jo des del principi del llibre explico que no explico la veritat, sinó la meva veritat, que és la veritat amb la que vivim, és a dir, la veritat que ens envolta és la veritat de cadascú. Per tant, que és un tema que a mi m'interessa molt, aquesta dels records, perquè justament el que recordem és el que a nosaltres ens acompanya. No vol dir que sigui la veritat, però com que és el que a nosaltres ens acompanya, té un pes fonamental en les nostres existències. I sempre t'acabes preguntant, la veritat, qui la té?
És un llibre molt personal, molt íntim, molt teu, però també, d'alguna manera, dones veu a moltes altres famílies, molta altra gent.
Això és una cosa que m'està passant. El llibre no fa ni una setmana que ha sortit i m'està escrivint tantíssima gent amb les seves històries i amb això que dius tu, de que tenen la sensació que jo he escrit la seva història, que m'està una mica sobrepassant en el bon sentit, però que emocionalment m'està costant una mica de portar-ho, perquè jo sabia que hi havia moltes històries, però no sabia que arran de la publicació del llibre sortiria tothom d'aquest silenci i començaria a explicar a la gent la seva història. Per tant, jo vaig dir en el seu moment que és un llibre que jo l'he fet també perquè a mi els llibres i la literatura crec que té aquesta funció de fer-nos molta companyia, de sentir-nos molt menys sols. I crec que aquest llibre pot tenir, veient ara el resultat, crec que pot tenir aquesta funció de fer molta companyia. I jo crec que fer això amb un llibre que és molt literari, no és un assaig, això recordem-ho, és molt, molt literari, és una de les coses que a mi em fa més il·lusió, perquè ja, com sabeu, per mi la literatura també és molt important. O sigui que estic molt, molt feliç amb aquest llibre.
Natza Ferrer, aquest llibre que fa només una setmana i està tenint molt bona rebuda. Moltes gràcies per atendre el Catalunya Nit.
Moltes gràcies i bona nit.
Un minut i tres quarts d'onze. Tenim aquí el David Ouach. Bona nit.
Bona nit.
Avui sessió important futbolística. Com ha anat això?
Doncs ja ha començat la repesca de la Champions amb quatre partits d'anada dels setzens de final i una que parava la nostra atenció amb algun protagonista.
Lamentable, como te digo. Al final, orgulloso de los compañeros que han defendido a Vini, orgulloso de Vini que ha seguido para adelante.
Vinícius, una vegada més, és Fede Valverde, el capità del Madrid avui, parlant de Vinícius. Un Vinícius que ha fet el gol de la victòria del Madrid 0-1 al camp del Benfica i que acte seguit s'ha activat el protocol antiracista perquè Vinícius ha denunciat uns comentaris racistes del jugador del Benfica Prestiani, que li hauria dit mico. Vinícius ha enfilat directe cap a la banqueta, s'ha assegut, el partit s'ha aturat uns 10 minuts aproximadament, entre picabaralles entre jugadors, també en les banquetes, s'ha reprès i ha acabat guanyant el Madrid. Entremig d'aquest enrenou, val a dir que Mourinho l'han expulsat a les acaballes de l'enfrontament i a la tornada al Bernabéu no podrà seure a la banqueta per dirigir el seu equip. També la Champions, el Paris Saint-Germain ha guanyat 2-3 al Mónaco en una eliminatòria d'on sortirà un dels dos possibles rivals del Barça.
Gràcies, David. 3:15. Anem a treure el cap ja a la rotativa amb Lídia Téllez. Han arribat les portades dels diaris habituals, Lídia?
Hola, bona nit. Hem arribat.
Doncs vinga, titular principal de l'Ara, quin és?
Doncs Manlleu prova la mort dels 5 nois adolescents. I la foto són veïns assistent a la concentració de condol d'aquesta nit. Després, l'altra foto de portada diu, és la Giselle Pellicot, que publica 22 llengües les seves memòries, titulades Un himne a la vida, i diu, soc una dona que segueix dempeus. El PSOE s'obre a estudiar amb Junts la prohibició del burca. L'Iran anuncia una entesa genèrica amb la negociació amb els Estats Units. I Sánchez vol investigar Meta, X i TikTok per fer porno infantil amb IA.
Molt bé. I al periòdico, titular principal?
Tenim. Com a titular principal està, és el rei que reivindica el futur. I és la foto de portada i es veu el rei en un acte d'homenatge a la Constitució en el Congreso. Després, la investigació d'Adamuz se centra en la soldadura de la via. 9 de cada 10 catalanes dicen que la crisis de la vivienda afecta a su calidad de vida. El número 2 de la Policía Nacional dimite tras una denuncia por violación. El humo asfixió a los 5 adolescentes fallecidos en el fuego de Manlleu. La acumulación de agua por las lluvias destapa déficits en el drenaje en vías de tren y carreteras. Y una otra de las noticias, muere Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en Estados Unidos.
I tant. Gràcies, Lídia, que vagi molt bé. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Minuts i se'ns acaba el dia, 13 minuts i la mitjanit, i són uns 13 minuts que avui omplirem la mar de bé, perquè estem molt contents de qui ens acompanya avui, Agnès.
Sí, mira, tenim moltes ganes de parlar amb ell. A més, una fàbrica d'idees, plasma les seves idees en cançons, també en llibres. Diu que de nen, amb això li haurem de preguntar, sí. Els seus cosins li emmenaven els ulls davant d'un piano, li taralejaven una melodia i ell ho traia al teclat. Però diu que si no s'hagués dedicat a la música, hauria volgut ser o director de cinema o taxista. Jo no sé si és per allò de ser autònom, per estar en contacte amb la gent. Ara li haurem de preguntar al Santi Balmes. Com estàs, Santi? Benvingut.
Doncs moltes gràcies. Joiós d'estar aquí.
És el líder del grup Love of Lesbian. Primer t'hem de fer la pregunta de rigor de sempre. Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
Sí, ha après que una entrevista a un president de la Generalitat pot ser bastant interessant a un nivell tècnic, no?
Avui estava segrestat aquí, escoltant-la.
Bé, ha estat bé, ha estat sí. Bé. Vull dir, ha estat un mes de baixa. Vull dir, és un exemple per tots, no? Podem estar de baixa. Catalans, els podem posar de baixa.
Està bé. Tornarà a la idea dels autònoms i posar-se de baixa. No, aquesta cosa. T'hauria agradat ser taxista?
Sí.
Què li trobaves?
Doncs
trobes, fins i tot.
O sigui, ara potser no hi trobo tant, no? Però sí que hi trobo aquesta experiència personal. Suposo que ara estàvem pensant més d'un taxista. Ara trucaré a Catalunya Ràdio i diré, escolta'm, oblida't del que estàs parlant, no? Però sí no és que ho tingui mitificat, ni molt menys, però sí que penso que és una manera molt, 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 molt interessant de conèixer una fauna molt variopinta de persones, d'éssers humans, de les persones que valen la pena, les que no, no? Dels dels educats, dels miserables, dels més humans. És una escola de vida, suposo, ser un taxista, m'imagino, no?
Trauria...
I com una font d'inspiració també brutal.
Anava a dir, trauries moltes idees, tant, segur, sí. No? La vida del taxi.
Pots escoltar la ràdio, música mentre treballes, això també està bé.
Això és una meravella.
Clar.
Vull dir, a cap i a la fi, vull dir, la ràdio és potser el meu mitjà preferit, no? I estimula moltíssima imaginació. Després ve que coneixes a la persona i lliguis caps, no?, amb aquella veu, no?, que et té enamorat, i després doncs segurament pot ser una decepció, no? Sempre ha passat, no?
Però... Pot passar de tot, i tant.
Sí, sí.
Quina música escoltaves quan eres petit?
Jo escoltava, doncs, el que posava la meva mare, sobretot.
Què posaven?
Doncs posava, sobretot, un disc de Jesucrist Superstar, que va comprar, és que no hi cap pijo, però va comprar a Londres, perquè va anar amb el meu pare, doncs, a veure l'obra de teatre, i és el vinil de l'obra de teatre cantat pels actors de teatre, no la banda sonora, diguem, de la pel·li, de Jesucrist Superstar, sinó concretament d'aquell elenc, no? Això, doncs, jo què sé, Rafael, Los Grandes Éxitos de los 70, no?, que estaven a totes les cases del món. Sí, música italiana, també.
I la primera cançó que potser et va agradar a tu?
Home, la primera cançó que em va agradar a mi, jo suposo que hauria ser, doncs... Sí, les cançons de Supertramp o de Mike Oldfield és el que em va arribar més, no? I algunes també t'haig de reconèixer de Mecano, del primer disc de Mecano, no? Sí, i després ja directament, un any després, ja era Led Zeppelin, o sigui, vaig fer un canvi total.
Està bé, està bé. Aquell primer vinil, existeix el de Jesucrist Superstar? El guardes o què?
Bueno, el guarda la meva mare, de fet, el tenia doncs, guardat a un armari a dalt de tot, perquè no hi arribés, perquè deia que el posava tant que el ratllaria. Llavors, doncs, sí, tenia molt de carinyo amb aquell vinil i me'l va amagar.
Que bo.
Algun dia sortirà, veuràs, entre llençols i cobrellits.
Ho deia l'Agnès, una fàbrica d'idees, sempre deus tenir idees al cap per escriure llibres o per escriure cançons. Escrius constantment?
No escric constantment. Estic bastant taoista darrerament, és a dir, deixo que les coses flueixin i sí que el que m'ha ensenyat la vida és que com més forces, a vegades menys bé et surt tot, no? Vull dir, no pots forçar res perquè de cop i volta, vull dir, l'univers t'ho pot tornar amb una certa fricció, tot plegat, no? Llavors, sí que estic, doncs, sent molt hàbil a l'hora d'elegir els moments que em trobo a mi mateix, que em prenc la temperatura i dic, ara és el moment, no? És complicat, perquè m'estic tota l'estona prenent la temperatura, però m'està agradant molt aquesta manera d'economitzar que tinc el temps, no? Ara, en aquests moments.
I el que trobo molt complicat de la vostra feina és trobar melodies noves.
Sí.
Això a mi sempre em té obsessionat. En queden de noves, se'n poden fer, si dius, és que això ja sona no sé qui o no sé què.
Sí, sembla mentida, però sí que en queden de noves. El que passa és que has de partir, quan més parteixis d'una sensació de buit, millor. A vegades es confon que... Doncs que vull dir que has de diguem, doncs, de tenir una vida molt intensa per tal de composar alguna cosa, i de cop i volta et lleves a les 3 i mitja del dematí, de cop i volta et lleves, i et ve una melodia en un moment que estaves molt buit, i perquè el buit, segons, per exemple, jo que sé, el taoisme també, és que estic bastant taoista, ja ho dic,
Doncs
és permetre que passin coses. O sigui, generar un buit a la teva vida per tal de permetre que succeeixin coses, no? I això ens sembla molt interessant. I a nosaltres, els compositors, crec que ens passa molt. Que de cop i volta ens ve conduint una idea, una melodia. No saps d'on collons t'ha vingut, però t'ha vingut. I és com si tinguessis una antena. Per això has de permetre que passin coses.
I primer ve la melodia?
En el meu cas, sí. Però també em puc aixecar amb una... O sigui, estic acostumat a treballar amb dues... Ai, com diria la CBS aquell, no hi ha dues línies d'investigació, no?
Deia,
no?
Sí, sí.
Doncs jo treballo, doncs també em puc llevar a les 6 del matí i escriure dues línies que tinc al mòbil ràpidament, perquè sí que poden generar una espurna del que serà una lletra o una novel·la o el que sigui. Vull dir, no has de menysprear cap tipus d'idea.
Ens diuen que estàs escrivint cançons en català ara.
Sí.
Quan ho podrem escoltar, això?
Espero que l'any que ve... I estic amb aquesta fase una mica catàrtica, de conèixer-me a mi mateix, de... Clar, vull dir, és la meva llengua materna, llavors el que sí que m'implica és que no sóc capaç de mentir en català. És molt heavy, però... O sigui, tampoc haig de fer gaires floritures per creure'm a mi mateix el que estic dient. O sigui, la línia diguem, emotiva, és tan directa, és tan del rovell de l'ou, diguem, de la meva existència, que estic aprenent una mica a simplificar, no? Com deia el Josep Pla, ustedes en castellano hacen mucho retruécanos, no sé qué, no? I al final todo se entiende en el último verso. El catalán dice, el cielo es azul, punto, no? I hi ha una mica d'això que estic intentant lluitar per no ser tan explícit a vegades i intentar posar doncs, la poesia que evidentment que té el català, no? Però sí que veig que qualsevol frase que digui em crec a mi mateix molt més. És molt curiós.
Interessant, no? Sí. I després de tants anys d'escriure cançons en altres llengües...
És que hi ha tota una psicologia amb el tema del que és el que provoca cada llengua amb la que parles. Als Estats Units, a la gent bilingüe latina, em sembla que els van fer un experiment, no vull dir experiment, un estudi científic, i es van adonar que quan parlaven en anglès eren més optimistes que quan parlaven en castellà, perquè hi ha tot un ressort de coses memòriques que venen, no? Un fatalisme que potser ve d'aquella època que estaves, jo què sé, visquent a Mèxic i tot un record que tens de fatalisme, i l'altre és el Yes Weekend, hi ha un altre tipus d'ànim se't genera, depèn de l'idioma que estiguis emprant en cada moment, no?
Ho has concretat o no? Això que estàs escrivint en català ho sentirem aviat? Perquè amb el grup ara esteu acabant la gira,
sí,
però
bueno,
abans
ve...
ho hem dit, que pareu fins al 29... O com va això?
No, bé, o sigui, parem aquest any, o sigui, acabem la gira aquest any, i llavors l'any que ve, doncs, en principi, doncs, estic lliure i començo a finiquitar alguns projectes que tinc a mitges i que estic treballant a mesura que la banda em deixa, no? La pròpia agenda, la banda, no dic la banda clar que em deixa, però vull dir, tenim una agenda molt, molt bèstia nosaltres.
I amb un any marcat...
Que implica Latinoamèrica, etcètera, no?
I amb un any marcat, que és el 29...
I en un any que sigui el 29, doncs suposo que alguna cosa farem, perquè ve l'aniversari del disc que ens va canviar la vida, que és 1999, és el 20 aniversari. Home, vull dir, segur que traiem el cap d'alguna manera.
Ja.
No puc fer més spoilers, evidentment.
No pots fer més spoilers,
no,
però,
mai, mai
però aquest somriure, no, això,
no,
més amb tantes alegries que us ha donat aquest disc.
Sí, ens ha donat moltíssimes, i estem molt agraïts, i ens va canviar la vida... Seguim tocant molts temes d'aquell disc i encara ens emocionen, o sigui que fantàstic.
Abans m'has dit, ara us n'aneu a Mèxic, que us n'aneu
sí, mes de març.
El mes de març, tot un mes de gira.
Gairebé, sí, 3 setmanes, sí.
Això és exigent, no?
Sí, perquè comencem el Vive Latino, que és potser el festival més bèstia que hi ha a tota Latinoamèrica, allà a Mèxic, a CDMX, que es diu ara, i després doncs fem concerts per l'interior, per ciutats de Mèxic molt, 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 molt xules, molt importants, i acabem a Guadalajara i a un altre festival de Monterrey. Comencem amb un festival, acabem amb un festival, i pel mig fem concerts que ens serveixen doncs, potser doncs, com per poder estar doncs, aquestes 3 setmanes doncs, coneixent el país... Bé, és que ja el coneixem.
Ja el coneixeu, sí, si heu tingut un èxit increïble.
Reconeixent el país.
Allà, clar.
Sí, Mèxic ens estima molt. Mèxic ha estat una tercera vida per nosaltres. És el públic més intens que pots conèixer. Això ho pot dir qualsevol que hagi estat allà. I és com pujar el volum, el contrast, l'olor, el teu comandament a distància. I això és Mèxic.
Doncs allà i aquí hi ha molta gent que diu que no hi ha res com escoltar Love of Lesbian en directe, o sigui que algun cop a la vida ho heu de fer. Aquí, Santi, tenim una responsabilitat. Com que el programa va fins a la mitjanit, nosaltres decidim quina és l'última cançó que s'escolta avui. I aquesta setmana, de dilluns a divendres, ha tocat aquesta. Que s'està preparant, han sortit 2 singles, és Hallie Humberstone, i això es diu To Love Somebody, i no està malament. I aquí damunt la veu del Santi Balmés també li quedarà bé. No ens agrada tenir l'última paraula així, Agnès.
No, nosaltres triem la música, però les últimes paraules les trien els nostres convidats. Avui és el Santi Balmés, el líder de Love Lesbian, que ha tingut la sort de venir i que fos el dia que feien l'entrevista. Fèiem l'entrevista al president de la Generalitat.
Sóc un afortunat.
I que està escrivint en català i tenim moltes ganes de veure com li sort aquesta connexió amb la seva infantesa, amb la llengua de la mare.
Això.
Santi, gràcies. Tens l'última paraula del dia, és per tu.
Bé, doncs, parlant del president, de la seva baixa i de la importància de delegar, doncs és que m'ha vingut superbé, com diria el famós poema del John Donne, cap persona és una illa completa en si mateixa. Cada persona és un tros de continent, una part del tot. Si un tros de terra és arrabassat pel mar, a Europa en queda disminuïda com si fos un promontori, com si fos la casa d'un amic teu o la teva pròpia. La mort de qualsevol persona em disminueix perquè estic lligat a la humanitat. I per això, no preguntis mai per qui toquen les campanes. Toquen per tu.